Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a continuar amb l'obra de la nostra protagonista, que és Sofia Gubaidulina, la compositora russa nascuda en l'any 31 i que encara està en absoluta activitat, inclús en excessiva activitat, perquè rep una tal quantitat d'encàrrecs que pràcticament ella està vivint tancada en sa casa, en Alemanya on viu ara, i pràcticament no és d'ella perquè té tantíssima feina que no es pot dedicar a cap altra cosa, ni fer vida social, diguem-ne. De tota manera, la seva obra és una obra extensíssima en la que té obres corals, obres per a orquestra i obres per a conjuncions i instruments variadíssims, instruments poc freqüents, diguem-ne, de vore junts, i instruments poc freqüents en la música anomenada, diguem-ne, clàssica oculta. Aquest és el cas de la primera peça que aneu a escoltar. És una sonata per acordeó clàssic a soles, és de l'any 85 i és la primera peça que va escriure per al seu amic Frederick Lips, un acordeonista que ha fet canviar fonamentalment la tècnica de l'acordeó clàssic en la seva forma d'interpretar. En De Profundis, Gubaidulina modifica el so típic del ballant, que és com s'anomena l'acordeó habitual en Rússia, i el fa absolutament pràcticament irreconeixible. És una peça que partix del salm famós de De Profundis i en el que ella una vegada més aboca les seues creences religioses i les seues concepcions artístiques, de manera que la melodia en un sentit clàssic no espereu trobar-la, igual que el ritme, n'hi ha al voltant glissandi, n'hi ha vibratos absolutament inesperats, trencaments abruptes sonors, en fi, és una obra de molts contrastos que sembla increïble que un sol instrument, encara que sigui l'acordeó, que és quasi un orgue en xicotet, es puga aconseguir. Anem a escoltar-la interpretada per el mateix acordeonista que vàrem escoltar l'altre dia. És Geir Draugsvold. Thank you. No crec que vos estranye molt els vots que estem pegant entre les compositores que anem posant, perquè ja l'anterior programa de compositores clàssiques era una del segle XVII, que era la Barbara Strozzi. Més o menys ve a ser el mateix vot que peguen les preferències de la Sofia Guaidolina, de Bach a Webern, o sigui, del segle XVII al segle XX, i a més un segle XX prou avançat. Doncs bé, aprofitant aquest esment de Bach, anem a posar una peça que s'anomena Meditació sobre una coral de Bach, que està basada en la coral número BWV 668 per a clave i quintet de corda. El clave està interpretat per Elisabet Choynatska, Hanna Weinmeister, Elvira Bekova, són els violins, Marius Stravinsky, la viola, Alfia Bekova, el cello, i Alois Poix, el contrabaix. És una gravació feta en l'any 1995 en un festival. La composició és de l'any 1993. En aquesta versió de la meditació sobre la coral de Bach, la tècnica que empra la Guaidolina és la d'anar, diguem, desmuntant la peça de Bach, llevant-li una nota per davant, una nota per darrere, i anar despullant-la, se podria dir, fins a deixar-la en una única nota, i a partir d'ahí torna a créixer fins a acabar en la melodia completa de Bach. Evidentment, amb els conceptes melòdics i rítmics de la Guaidolina, que fan que no siga fàcil per a una persona que no siga molt experta reconèixer la coral de Bach. Però és una forma de treballar com una altra qualsevol, per a una peça, per a fer una versió d'una peça d'un compositor com el que estem parlant, que és Bach, que ella diu que és un dels seus inspiradors fonamentals. Però no sols es va fixar en compositors clàssics a l'hora de fer arranjaments. I, de fet, un dels compositors més populars, i que a mi ja crec que sabeu, és que seguiu aquest programa, que m'agrada molt, que és Piazzolla, va ser també objecte de les seues manipulacions, en aquest cas molt lleugeres, perquè és una peça que es reconeix immediatament. Jo vos la vaig a posar i a veure si sabeu reconèixer quina de les peces de Piazzolla estem escoltant. Atenció. Thank you. En la versió de membres del conjunt de solistes de Moscou de música contemporània, amb el piano de Mikhail Dubov i el bassoon de Valery Popov, heu escoltat, evidentment, el Libertango d'Astor Piazzolla, en una versió amb un ritme a lo Bach, podríem dir, però d'una enorme bellesa. He trobat també versions d'aquesta via d'arranjament de la Guaidolina respecte a la música de Piazzolla, també usant el piano i un violí, però crec que aquesta s'avé millor a la idea de la Guaidolina respecte a aquesta forma d'arranjar aquestes músiques. És una qüestió de gustos personals, evidentment. I per acabar aquest programa d'avui, anem a escoltar una de les obres que li va obrir les portes de la popularitat en el món occidental a la Guaidolina, quan al principi dels 80 Gidon Kremer, el famosíssim violinista, li va oferir una possibilitat d'estrenar-li una obra, i la Guaidolina va fer un concert per a violí i orquestra que es diu Offertorium. Anem a escoltar el primer moviment i pot ser part del segon, perquè no ens cap sencer en el que queda del programa. Ja sabeu que este és un programa de Ràdio Clara, el 104.4 de la FM de València, que podeu escoltar tots els dissabtes a les 11:30 de la nit i tots els divendres a les 4 en reposició. I que tenim una web que és www.caminsdelamusica.net, on es podeu baixar tots els programes en format MP3. I en aquesta web, a més, trobareu comentaris i alguns enllaços per a conèixer més sobre el tema del qual es tracta en aquest programa radiofònic, per no parlar massa i posar més música. Bona nit, bon dia i bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Vos deixe amb el Offertorium, interpretat per Gidon Kremer al violí, i la Boston Symphony Orchestra, dirigida per Charles Dutoit. És una gravació feta en l'any 1980, l'any en el que es va composar la peça oferida a Gidon Kremer, allà a demanda d'aquest, a la pròpia Sofia Guaidolina. Amb aquest programa anem a acabar aquesta dedicatòria a la Guaidolina, perquè la seva obra és tan extensa que segurament en posarem alguna altra vegada música d'aquesta compositora. Una compositora que té un catàleg, com ja vam comentar, extensíssim, i de la qual hem fet tan sols unes lleugeres pincellades, tirant més bé cap a la part darrera de la seva època com a compositora. Ja veurem en altres moments altres peces de la primera època seva, que sobretot es dedicava a fer peces per a piano o per a piano i algun dels instruments típics del folklore de la seva terra, perquè varen formar ella i uns quants més un conjunt que es deia Astrea, que es dedicava a fer peces, una forma d'apostar-se a la música molt interessant, sense caure ni en el patrioterisme ni en el folclorisme. Ja vos dic, bona nit, bon dia o bona vesprada, i fins al pròxim programa. Adéu.